Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Generalitat ha començat a elaborar un full de ruta per canviar de dalt a baix el funcionament de la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i és que a partir del que estem coneixent les últimes setmanes amb les presumptes irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes i el cas d'abusos sexuals a una menor de 12 anys per una xarxa de pederastes, s'estan posant en evidència l'opacitat que des de fa anys ha encobert el descontrol de la gestió d'una funció pública molt sensible i que té la missió de cuidar de nens i nenes vulnerables. Més enllà de les comissions d'investigació que es posaran en marxa ben aviat, de les compareixences al Parlament i dels casos judicials que ja estan en marxa, caldria fer un punt i final a una època de la DGAIA molt fosca, posar llums i taquígrafs i treure totes les pomes podrides i també donar un gir de 360 graus amb més protagonisme cap a les famílies. D'aquestes noves línies d'actuació i de nous protocols serà parlat aquest matí en una reunió entre la Conselleria, els col·legis professionals i també les entitats del tercer sector. De tots els detalls, el Sergi Tor. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles. I hi ha un diagnòstic compartit. Són necessaris canvis en profunditat i en un curt període de temps. Una demostració clara que la conselleria actual considera que el model actual no funciona i està caducat. La primera mesura serà reforçar la prevenció dels abusos a la infància. Després del cas de la prostitució que afectat a una menor tutelada quan únicament tenia 12 anys. La petita va ser violada diverses vegades per un home i va ser obligada a prostituir-se a través d'una aplicació de cites. Recordem a Carles que la DGAIA va tardar un any i mig a detectar que la nena es trobava en aquesta situació. El cas es va destapar l'any 2021, però la setmana passada, en fer-se públic, després que la Fiscalia demanés 107 anys de presó per l'home, que va abusar de la nena reiteradament durant mesos, ha tornat a sortir a la llum pública i també que va ser en aquest cas sota la tutela de la DGAIA quan es van produir les violacions. Avui la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, després de la reunió, assenyala que la transformació és obligada perquè casos tan durs i tan extrems com el que acabo de reiterar no es puguin tornar a repetir.
I tot això ho encaminem a, doncs, posar, diguéssim, totes les peces necessàries per millorar la gestió, prevenir problemes a l'hora de la gestió i, sobretot, per donar una millor protecció a la infància, per assegurar-nos, doncs, que casos tan esfereïdors com els que hem pogut saber recentment no tornen a passar mai més.
Per tant, augmentar els controls i un dels també dels canvis previstos és mantenir el màxim període de temps l'infant amb la seva família. És a dir, que la tutela pública únicament sigui en situacions excepcionals i ja obligades. Així ho confirma el president de la taula del tercer sector social, Xavier Trabado.
Els infants, en la mesura del possible, puguin mantenir-se en les seves llars, si és possible, i en tot cas que els models d'atenció contemplin més el que seria un lloc de vida per l'infant el més adequat possible. Per tant, haurem de canviar moltes coses. El que hem de fer és fer-ho de manera contundent, però alhora de manera reflexionada, pensant què prioritzem i com anem aplicant aquests canvis al llarg dels propers mesos i anys.
Escoltant a totes les veus autoritzades, el diagnòstic és clar. S'han de canviar moltes coses. La demostració de que s'estava fent malament. Hi ha dos objectius clars. Majors controls i menys tuteles públiques. L'altre seria una major disposició econòmica, és a dir, més recursos, per adaptar-se a la nova realitat. Lluitar contra un submón que busca captar els menors més vulnerables mitjançant les xarxes socials. Disposar de protecció digital també és una obligació per la conselleria.
Gràcies, Sergi, de la DGAIA i de l'escàndol que l'ha envoltat amb el cas de la nena de 12 anys abusada sexualment per una xarxa de pederastes amb seu a Ciutat Vella i liderada per un electricista. En tornar a parlar d'aquí un moment, ara però és moment d'obrir l'àrea de serveis. Parlem del temps. Després d'un cap de setmana de sol i de calor, tornen les tempestes en moltes comarques. Aquest matí hi ha hagut moltes clarianes, però també han començat a caure alguns plosims poc importants al voltant del Pirineu i del Prepirineu. Després n'arribaran ràpidament per les comarques de Ponent i a mitja tarda estarà plovent, doncs, pràcticament a tota la part oest de Catalunya. Són pluges que localment descarregaran fort i aniran acompanyades de tempesta, de calamarsa i també de pedra. Cap al tard, aquesta pluja quedarà concentrada sobretot a les comarques comarques del nord de Catalunya, nord de Girona sobretot, temperatures al migdia pujaran tant com ahir entre els 25 i els 30 graus de màxima, sobretot a les comarques de Ponent, i suavitat de bon matí amb valors més alts que els últims dies. Doncs mirem ara com està la xarxa viària. Ho fem amb la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que en general domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix sí que destaquem alguns punts on hi ha retencions com a conseqüència d'incidències. A l'autovia 2, a l'altura del Carràs, hi ha un carril tallat a la calçada en sentit Fraga com a conseqüència d'un accident que provoca circulació intensa. També destaquem a l'extrem sud del país, a l'autopista P7. Hi ha unes obres que tallen un carril de la calçada en sentit Freginals i provoquen retencions entre l'Ametlla i el Perelló. També destacarem a l'autopista P7 circulació intensa a la zona de Castellbisbal per un vehicle avariat que talla un carril i provoca retencions en sentit sud, en sentit Tarragona. Acabarem situats als principals accessos a Barcelona, on hi ha circulació intensa a la B23 de Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona, i també per càmeres observem una bossa d'aturades a la Ronda Litoral al llarg de 3 quilòmetres a l'altura de la zona portuària en sentit Trinitat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tornem a parlar de la DGAIA, el cas de la nena de 12 anys que estava sota la guarda d'aquesta entitat quan va ser violada i prostituïda per un electricista que organitzava les cites des d'un pis de Ciutat Vella, ha posat en evidència les deficiències del sistema i ha agreujat la crisi que hi ha dins d'aquesta DGAIA. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, ha ordenat obrir un expedient informatiu per revisar les actuacions fetes amb l'objectiu de revisar a fons la cronologia dels fets, identificar possibles carències i reforçar els mecanismes de protecció dels nens i les nenes que són víctimes de violència sexual. Martínez Bravo ja ha sol·licitat compareixer al Parlament per presentar les conclusions d'aquest expedient. Entre les coses que cal explicar, hi ha el lapse de temps, un any i mig, que els professionals que treballaven amb el menor van trigar a detectar el que passava. Un altre tema que haurà d'explicar la DGAIA és perquè el 2023, quan la menor tenia 15 anys, li van autoritzar abandonar el centre i anar-se'n a viure amb el seu nòvio, un jove de 25 anys. Els professionals del sector criden a aprofitar l'oportunitat per invertir més en prevenció de manera que s'asseguri al 100% la protecció dels menors que hi ha sota el paraigua de la DGAIA. El Miguel Àngel Almirall és educació social en un d'aquests centres i ha estat aquest matí a RN COPE Catalunya i Andorra. L'ha escoltat l'Oriol Soler.
Miquel Àngel Almirall treballa en un dels centres de la DGAIA com a educador social i explica que el més important és establir relacions tan estretes com sigui possible amb els menors. Però amb el gran augment en nombre que hi ha hagut durant els últims anys és molt complicat, diu, crear vincles prou forts per connectar emocionalment. Per ell el sistema ha quedat obsolet i necessita una actualització o reforma. Almirall defensa que aquesta arribada massiva d'adolescents requereix una gestió diferent.
Els últims 15 anys, entre l'arribada massiva d'adolescents i preadults amb unes necessitats concretes i aquest augment de la salut mental i de les necessitats conductuals dels infants, el sistema no està preparat. I el que no podem fer és ficar en un mateix espai tots aquests perfils tan diferents, perquè llavors l'acompanyament i la creació de vincles i la proximitat es trenca.
El Mirall destaca que en casos de menors extremadament vulnerables, com és el de la nena de 12 anys tutelada per la DGAIA que va ser violada i prostituïda, s'ha de tenir especial atenció i detectar petits canvis de conducta i altibaixos emocionals. Així mateix, insta a revisar els protocols i recursos emprats en el cas, però recalca que la protecció total no existeix.
Una cosa així ha passat, primer de tot, perquè hi ha una sèrie de persones, una sèrie de depredadors, que segons diuen semblaven persones bastant normals, que han decidit fer una intervenció totalment cruel i desproporcionada. Evidentment, hem de repassar tots els protocols, hem de revisar tots els recursos, hem de revisar tot el sistema, però hem de tenir clar també que la protecció infinita no hi és. La culpa d'aquest cas és d'unes persones que en principi hauran d'acabar a la presó.
La immensa xifra de menors que hi ha a càrrec dels centres residencials de la Generalitat, diu el Mirall, que converteix les estances en una mena de trasters on desar aquests adolescents. Així doncs, l'educador social de la DGAIA posa el focus del problema en l'accés en nombre de menors als centres.
La doctora Ana Fàbregas és pediatra i coordinadora de l'equip EMMA de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctora, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Expliqui abans que res als oients, que és això de l'equip EMMA de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Mira, nosaltres som un equip multidisciplinar format per pediatres, infermeres, psicòlogues i treballadores socials sanitàries que ens ocupem de l'atenció i el tractament dels nens, nenes i adolescents que pateixen algun tipus de violència. Mm. Quan es detecta en l'hospital, evidentment, o que es puguin detectar doncs, en els centres d'atenció primària o altres dispositius de salut.
Molt bé. Doncs parlem de violència, parlem d'agressions, en aquest cas, agressions sexuals avui aquí a COPE Catalunya i Andorra, doncs arran del fet tan lamentable d'aquesta pobra nena de 12 anys que va ser utilitzada, violada per una xarxa de pederastes. Doctora, des del punt de vista mèdic, quins són els primers passos a seguir quan els arriba a vostès un nen, una nena, en aquest cas que ha estat víctima d'una agressió sexual? Quins són els primers passos que fan?
És molt important, el primer de tot, establir, saber les necessitats d'aquesta nena, d'aquest nen, d'aquest adolescent, perquè serà el centre de la nostra actuació. I tots els professionals que intervenen en la seva atenció han de tenir aquesta perspectiva, que és les necessitats tant mèdiques com emocionals, sobretot en un esdeveniment tan traumàtic i que impacta tant, no?, en aquesta salut física, però sobretot salut mental, mm-hmm. doncs que estigui al centre de les nostres actuacions. Nosaltres tenim un protocol de les actuacions que es fan a urgències en què tenim tres punts molt importants. Un seria la credibilitat. No dubtarem del que ens està explicant aquesta nena. Per què? Perquè sabem que costa molt i a vegades passen anys fins que finalment ho poden explicar a algú de confiança. Per tant, no és el nostre paper. Nosaltres som professionals de salut, no som jutges, no som policies, sinó que nosaltres l'hem d'acompanyar. Per tant, aquesta credibilitat. En segon lloc, l'atenció i l'acompanyament emocional. El que deia, són situacions de molt impacte i, per tant, l'hem d'acompanyar emocionalment detectant aquestes necessitats. I tercer, la protecció. Intentar que això doncs, no torni a passar. Tot professional, i sobretot professionals no, com nosaltres de la salut, que treballem amb infants i adolescents, però també doncs, a les escoles, no? Tots els que treballem amb infància tenim uns protocols que no ens podem saltar. No? I això són fer aquestes comunicacions, que serien, per exemple, a la DGAIA, no? La Direcció General d'Atenció a la Infància, que és qui s'encarrega de la protecció.
Doctora, com es treballa sobretot la recuperació emocional, física també suposo, però sobretot emocional d'aquestes criatures que han estat fent castigades per alguns gent amb pocs escrúpols, per dir-ho suau.
Sí, correcte. El que dèiem, no? La salut mental, doncs, aquest impacte provoca malaltia, provoca simptomatologia, no? Depèn del grau i en nens i nenes que pot aparèixer més aviat o més tard, però sempre hi ha aquest impacte i que s'ha de treballar des de la psicologia clínica amb una teràpia específica basada en evidència científica, no? Que existeixen aquestes teràpies. En alguns casos pot necessitar, doncs, a vegades medicació, però no és el més freqüent, sinó que si es segueix aquesta teràpia específica basada en evidència científica per tractar aquest trauma i tota la sintomatologia d'ansietat, de depressió o d'estrès posttraumàtic que pot anar sorgint.
És un procés molt llarg. Doctora,
depèn, evidentment, doncs depèn
de l'impacte, no?
De l'impacte i de l'infant, de la situació, no? Doncs de la durada que hagi estat aquesta situació d'abús, del vincle que hi hagi amb aquesta persona agressora, no? Evidentment, doncs, però per molts casos, a vegades veiem casos molt greus i en canvi, doncs, que els nens i nenes tenen una capacitat de resiliència, no? Millor, i en canvi casos que et semblaria que no, i que en canvi aquest impacte ha sigut molt important, no? I un altre factor molt important també, sempre en la teràpia, és incloure a la família cuidadora, perquè són situacions tan difícils, que aquesta família a vegades doncs, no saps si parlar del tema, si no parlar-ne, si pregunto, si no pregunto, no? I llavors incloure a la família en aquesta teràpia és importantíssim també. Ja.
Llavors, com si, en els casos en què l'agressor és un igual o un familiar, com a gestionar aquest, podríem dir, aquest vincle trencat o que la criatura pugui retornar a la confiança en aquell entorn, doctora?
Clar, a veure, el que està demostrat, no? I el que l'evidència científica ens diu és que la teràpia no pot incloure a l'agressor. És a dir, la protecció, com deia a l'inici, és que no hi hagi contacte amb aquest presumpte agressor, d'acord? Per tant, és molt important empoderar aquesta nena, aquest nen i a la seva família protectora, no incloent a l'agressor, val? I treballar en aquest trencament, amb aquest trencament afectiu i anar-ho podent, doncs això, amb la teràpia que té diferents fases i es va treballant tots aquests aspectes. Ja. Però l'agressor no s'inclou.
Clar, doctora, ja per acabar, davant d'aquests possibles casos de violència sexual, quins signes d'alerta cal tenir en compte? Com ens en podem dir? Aquí passa alguna cosa.
Sí, mira, són diversos i evidentment depèn de cada nen, nena i del seu moment vital en què estigui, però per exemple hauríem d'estar molt alertes. El primer i el més important és la verbalització, és que finalment un nen i una nena ens ho expliqui, no? I això, aquesta actitud de la persona que rep aquesta verbalització és molt important, sobretot creure-la, calmar-la, posar-nos al seu costat i dir-li que farem tot el possible per ajudar-la. Quan són molt petits no ho poden explicar o perquè hi ha aquesta sensació, no?, de por, de vergonya, de no em creuran i no ho expliquen, es poden detectar altres símptomes, doncs, per exemple, un canvi brusc de conducta, un canvi brusc acadèmic, no?, un estudiant que anava bé i de repente aquí t'està dient, exacte, t'està dient que aquí darrere hi ha un
passa
petit...
Passa alguna cosa. Molt bé, sí. Doctora, lamentablement no hi ha més temps, tenim uns minuts limitats també. Això sí, agrair-li la seva atenció, les seves explicacions sempre molt assenyades i molt importants per als nostres oients. Anna Fàbregas, pediatra de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies, bona tarda.
Doncs deixem parlar d'aquest tema, del que ens seguirem parlant, suposem que dies i dies, després de tots els fets que s'han conegut, les presumptes gestions irregulars dins de la DGAIA, que ha descobert la Sindicatura de Comptes, i el dramàtic cas d'aquesta nena de 12 anys. I ara parlo d'una altra problemàtica, la de la vivenda. El president de la Patronal de Constructors i Promotors, Xavier Vilajoana, ha demanat un pacte d'estat urgent per l'habitatge si no es vol arribar a un col·lapse. Vilajoana s'ha mostrat, però, escèptic, ja que diu sovint els partits miren més en clau electoral que no pas en clau de ciutadà. Promotors i constructors celebren també que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, hagi començat a negociar amb l'oposició com flexibilitzar la norma del 30% de vivenda social en noves construccions. Ho explica la Yolanda Canales.
Xavier Vilajoana celebra que per fi es donin passos per flexibilitzar la polèmica norma del 30% d'habitatge protegit imposat, recordem, pel govern d'Ada Colau a Barcelona. Diu Vilajoana que el 30% de zero és zero. Ho ha dit en declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, on també espera que les negociacions de l'equip del govern municipal amb Junts donin ben aviat fruits i demana, d'altra banda, que se'ls tingui en compte per tal d'evitar un altre fracàs.
Si feu això, passarà això, vosaltres mateixos. Si no feu això, passarà això. I a partir d'aquí, ells valoren i decideixen si què volen legislar o què volen que passi. El que ha passat en els últims 11 anys, ja ho dèiem fa 8 anys. Senyors, això provocarà això. És el que ha passat.
Xavier Vilajoana ha demanat un pacte d'estat per l'habitatge, assenyalant que els problemes estructurals del sector no poden abordar-se amb mesures aïllades ni amb una visió a curt termini. El president dels promotors i constructors s'ha mostrat, però, pessimista per l'estratègia dels partits, que pensen més, diu, en les eleccions que no pas en els ciutadans.
I per què no es dona? Perquè massa vegades, no només amb l'habitatge, s'utilitzen aquests temes importants com a armes llançaderes, no? És a dir, s'utilitza entre uns i altres doncs, per tirar-se els plats al cap i mentre ells es discuteixen i es barallen, les solucions no arriben. I crec que això s'ha de fer un acte de responsabilitat enorme.
Vilajoana també ha carregat contra l'elevada pressió fiscal sobre l'habitatge, advertint que Espanya és el país amb la major càrrega fiscal sobre cada habitatge construït en tota Europa. De fet, el 30% del cost final són impostos. I això, adverteix Vilajoana, podria corregir-se demà mateix i sense necessitat de legislar.
Gràcies, Yolanda. Fem ara una breu pausa per publicitat i seguim parlant de vivenda. En concret, la Mar Puerto t'explicarà com funciona el bo lloguer jove que ja està en marxa des d'avui mateix. 2 minuts i mig i t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Operación Armisticio.
Para esta misión, la justicia tendrá su lado oscuro.
Seleccionará 12 reclusos sin graduación, sentenciados a muerte o a largas condenas por asesinato, violación u otros crímenes semejantes. Los entrenará para llevar a cabo operaciones de infiltración y dispondrá para ello de un espacio de tiempo corto, aunque indeterminado.
¿Qué me ofrece si sigo con vida?
Se libra de la soga.
12 del patíbulo.
No sé cuántos alemanes mataremos, pero vamos a hacer un ruido horrible.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable. Parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Este jueves, Mediodía COPE viaja hasta Gijón para descubrir que el futuro ya ha comenzado. Porque Gijón lidera la inversión inteligente en Asturias, impulsando el desarrollo empresarial, los sectores estratégicos y el emprendimiento. Este jueves en Mediodía COPE, con Gijón Chichón, punto de encuentro de la innovación, el talento y el futuro.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Després de la convocatòria d'ajuts al lloguer per a persones més grans de 36 anys, la Generalitat ha obert aquest dilluns la convocatòria per demanar el bo lloguer jove finançat amb fons estatals. Mar Puerto, explica'ns que estem parlant d'una ajuda econòmica que té un import màxim, que va dirigida a quin perfil de joves i amb quins terminis de presentació i de finalització.
L'ajuda al lloguer va dirigida a joves de 35 anys o menys, empadronats a Catalunya i amb uns ingressos anuals iguals o inferiors als 25.200 euros. Els sol·licitants han de ser majors d'edat, tenir una font regular d'ingressos i ser els titulars d'un contracte de lloguer o d'una habitació que sigui el seu domicili habitual. El termini per demanar-lo s'ha obert aquest matí, avui dilluns, a les 9 del matí, i finalitza el divendres 23 de maig a les 2 del migdia.
I quins són els diversos criteris que la Generalitat situa com a necessaris per poder accedir a aquesta subvenció de la que parlaves?
Doncs l'import per pagar el lloguer varia en funció dels ingressos i de la zona on estigui situat el pis. El màxim de l'ajuda és de 250 euros al mes i el mínim de 20. Es tracta d'una ajuda que s'atorga per un termini de 2 anys i hi ha diversos requisits que s'hauran de complir. Tenir entre 18 i 35 anys, viure a Catalunya, estar empadronat a l'habitatge, tenir uns ingressos que no superin els 25.200 euros, com dèiem, no pagar un lloguer superior als 900 euros en el cas de Barcelona i l'àrea metropolitana i de 450 euros en el cas de que es tracti d'una habitació, no deure cap mensualitat de lloguer en el moment de prestar la sol·licitud, pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut a més per la persona administradora de la finca, no tenir tampoc parentiu amb l'arrendador del pis i estar al corrent dels pagaments tributaris tant amb l'Estat com amb la Generalitat i la Seguretat Social. A més, en el cas de les persones amb pisos compartits, es poden beneficiar de la subvenció tots els titulars del contracte que compleixin els requisits establerts pel govern. I en el cas d'haver-hi més d'un beneficiari en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no pot superar l'import mensual del lloguer.
Molt bé, doncs ara parlo dels agents rurals que han començat a redoblar la vigilància als espais naturals en previsió de les habituals massificacions quan arriba el bon temps. Fins a 200 agents extremen la vigilància, especialment les acampades en zones no permeses o de risc i la circulació amb moto o bicicletes, però no està permès. Ricard Álvarez té tots els detalls.
Els agents rurals han posat en marxa una nova campanya de vigilància als espais naturals de Catalunya, coincidint amb l'arribada del bon temps i de l'inici de la temporada alta. El dispositiu s'allargarà fins a finals d'any i preveu doblar el nombre d'efectius, passant del centenar actual als 200 agents. L'objectiu, doncs, és evitar la massificació i garantir la preservació d'aquests espais durant períodes especialment sensibles, com per exemple la Setmana Santa o l'estiu. Elisenda Pérez és la directora general d'Agents Rurals.
Sí, el cos d'Agents Rurals posa en marxa un pla de reforç de la vigilància en els espais naturals de protecció especial de Catalunya durant aquest 2025. Aquest pla el que implica és que doblem la presència a tots els espais naturals, en els 25 espais naturals que tenen més protecció legal en el país, com són el Parc Nacional i els parcs i les reserves naturals de Catalunya. Això vol dir que ens impliquem en aquesta protecció d'aquests espais que tenen l'ecosistema doncs, més ric, però també els que estan més amenaçats. I això ho ampliarem durant tot l'any, també en els caps de setmana, estiu i tardor, que és quan tenim més controlat les massificacions.
El pla actuarà sobre 45 sectors de vigilància repartits pels 25 espais naturals en protecció especial. Els agents posaran el focus a evitar acampades il·legals, controlar l'accés de motos i bicicletes per camins no autoritzats i vetllar perquè no s'encenguin fogueres, especialment en un any en què, tot i el menor risc, el perill d'incendi continua sent molt present. A més, s'informarà als visitants i s'intentarà fer pedagogia sobre la importància de respectar l'entorn. Així i tot, des del cos recorden que si cal sancionar, ho faran. La campanya també vigilarà l'aparcament en camps de conreu, la presència de gossos deslligats i possibles danys en propietats agrícoles.
A Torre Baró, un dels barris més oblidats de Barcelona, els talls de llum no són una excepció, sinó una rutina. Mentre que una apagada puntual al centre de la ciutat pot ser notícia i generar alarma social, als carrers d'aquest barri situat a la muntanya, els veïns viuen amb interrupcions constants del subministrament elèctric. Els veïns, però, no rendeixen i amb campanyes com, per exemple, aquesta que comento ara, El Otro Apagón, ideada per tres alumnes de l'Escola de Creativitat Brother Barcelona, del Torre Baró, intenten fer visible una realitat que sovint queda fora del focus mediàtic. Mentre no arriben les solucions promeses, la solidaritat entre veïns és la llum que manté viu a tot aquest barri. La Valèria Ortiz és la presidenta de l'Associació de Veïns, ens ha visitat darrere en Cope Catalunya i Andorra i l'ha escoltat al Mar Puerto.
Sí, la presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró, Valèria Ortiz, explica que aquestes apagades fa uns anys eren dins les cases a diari i va ser després quan van aconseguir un generador nou, quan van començar a passar als carrers. El que falla, explica, és el quadre elèctric.
Sabemos que el fallo más grande que hay es en un cuadro eléctrico, que esto como si pasas en tu casa, se va la luz, salta un diferencial, ¿no?
Sí.
Entonces tienes que ir y darle para arriba. Pues aquí no viene nadie a darle para arriba. A lo mejor, si hay suerte, pues vienen en plazo de 2 días, 3, 4, 6, 8, 10. Y esto, si le sumamos al robo del cobre, pues es una locura. Julio y agosto, en una de las calles de Torre Baró, tuvimos solo 10 días de luz.
I és que, sense anar més lluny, l'últim tall de llum a Torre Baró ha estat fa tan sols uns dies. El cablejat queda al descobert, lligat amb pals de fusta, la qual cosa propicia a que hi hagi robatoris de coure constants que generen gran part de les apagades. Ortiz assegura que això porta passant dècades.
Uf, estoy lleva pasando décadas. Más seguido, pues, unos 3 años, así como casi cada día, o ya te digo, al mes 4, 5, 6 veces, pero pasa. O sea, al ayuntamiento hay audiencias públicas grabadas, de hecho, donde vamos con estos temas. Hemos hablado con medios de comunicación, hemos hecho escritos en DESA, a todos los sitios que podíamos llegar o que nos permiten llegar como vecinos. Esto ya lo hemos trabajado, pero sigue pasando.
I tot això el que es genera són carrers foscos en un barri de muntanya, amb camins asfaltats i porcs senglars que surten en la foscor. I es genera també molta ajuda veïnal, amb joves que passegen els gossos dels més grans o els balcons amb llums de Nadal per il·luminar mínimament els camins.
Berta, molt bon dia, o molt bona tarda, ja, a les dues i alguna
cosa. Bon dia, bueno, sí, bon dia, bona tarda.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Aviam, estem parlant d'aquesta iniciativa que heu posat en marxa tres joves del barri de Torre Baró. Vosaltres estudieu publicitat a l'escola Brother Barcelona i heu tingut una idea per denunciar les apagades constants que viuen els habitants d'aquest barri que es diu Torre Baró. Ara ens explicaràs en què es tracta aquesta iniciativa, però què us va moure a crear aquesta campanya que vosaltres heu titulat com El otro apagón?
Sí, doncs tot sorgeix una mica en el boom que hi va haver de la pel·lícula del 47. Ara tothom li sona el barri de Torre Baró, però no se sap ni ubicar en el mapa. I segueix seguint invisible amb totes aquestes problemàtiques. Llavors volíem fer una mica algo al respecte d'això. I quan va haver-hi l'apagón va ser com el moment perfecte perquè tothom havia viscut que era quedar-se sense llum i vam voler denunciar una mica que això a Torre Baró, que és un barri que està a 10 minuts de Barcelona, passa, és una cosa que passa molt, és rutina ja, i potser es tiren fins i tot setmanes sense llum.
Vull dir, d'una apagada gran que va haver aquell dia a una apagada que és una rutina per la gent, els veïns de Torre Baró. Quins elements visuals vau utilitzar en aquesta campanya, doncs això, per cridar l'atenció a la ciutadania? Com ho vau fer? Berta, explica'ns.
Doncs nosaltres, bueno, una de les coses potents d'aquesta apagada que va haver és que no hi havia cobertura tampoc. Llavors tothom va voler sortir al carrer, va despegar-se dels telèfons per saber què era el que estava passant. I això ens semblava molt interessant, aquest concepte, i vam voler fer alguna cosa una mica més analògica, amb cartells penjats per tota Barcelona. Vam imprimir 60 cartells juntament amb l'Associació de Veïns de Torre Baró i els vam penjar per tota Barcelona, per la zona de l'Ajuntament, per la zona del centre, per barris on viu gent local i també vam anar a barris al voltant de Torre Baró. I són cartells molt, molt senzills, amb un fons negre que simulen aquesta pagona, amb un text en blanc a sobre. Jugant una mica amb el concepte o amb el hashtag tan important que va haver d'apagón, doncs vam voler fer saber que aquesta problemàtica no havia estat un fet puntual a Torre Baró, sinó el que dèiem, una mica rutina i el dia a dia d'allò.
El hashtag és El otro apagón, que comentava jo al principi. El text d'aquests pesquins que vau posar a diferents punts de Barcelona, quin era exactament, Berta?
Doncs vam imprimir 3 tipus de cartells.
Sí.
En un posava ayer lo llamasteis apagón, en Torre Baró lo llamamos rutina. Después, si el gran apagón te jodió tanto, la realidad de Torre Baró también debería. Y el último, tu apagón fue trendy topic, el nuestro no interesa a nadie.
Molt bé.
El cartell afegia una mica una frase que explicava una mica aquesta problemàtica, que Torre Baró, aquests talls de llum són el dia a dia, i vam voler afegir també, ens vam associar amb l'Associació de Veïns de Torre Baró i vam afegir el seu Instagram per poder donar una mica més de veu a qui volgués saber realment què és el que està passant en aquest barri, doncs que es fiqués a l'Instagram i allà veuria totes les problemàtiques.
Molt bé. Berta, quin impacte ha tingut aquesta campanya? Crec que ha estat força interessant. Us esperàveu la resposta que heu tingut i l'impacte que hi ha hagut?
Doncs jo crec que ha tingut una mica més de la que esperava. Ha superat una mica les nostres expectatives perquè al final ho fèiem per algo vocacional o algo estudiantil, sorgia d'un projecte estudiantil i ho fèiem per vocació, per voler donar veu a aquesta problemàtica, però és veritat que ha sigut molt ben rebuda per medis grans i hem fet una mica més de pressió sobretot a l'Ajuntament.
Heu tingut algun... S'ha posat en contacte amb vosaltres, l'Ajuntament, d'alguna manera? O s'ha fet arribar algun... No. Però amb l'associació de veïns poder sí, no? O tampoc?
Tampoc.
I les companyies elèctriques, que són les grans, les que tenen la palla pel mànec?
Tampoc hem tingut resposta.
Vale. Tu ets veïna de Torre Baró, Berta?
No, jo no soc veïna. No tenim un dels integrants sí que és veí, el Javi.
Val, suposo que el Javi us ha explicat quina és la situació habitual que viu el barriquet i com afecta la manca d'electricitat a la vida quotidiana dels veïns, no? En tots els sentits, no? Viure i estudiar també, no? Vosaltres que sou estudiants, Berta? Mm?
Sí, totalment. Hi ha dos tipus de problemàtiques.
Sí.
Sobretot, o sigui, el problema és que els postes de llum són de fusta,
yeah,
i cada dos per tres hi ha robatoris o hi ha alguna incidència, qualsevol cosa. Llavors, sis carrers de Barcelona, de Torre Baró, mm-hmm, es queden sense llum.
Yeah.
I la gent, per exemple, deixa les llums de Nadal per poder donar llum al carrer, o sigui, al final és un barri que està enmig de Collserola, que és enmig de la muntanya, llavors no hi ha molta llum.
Mm-hmm. Amb quines entitats del barri heu col·laborat vosaltres per tirar endavant aquesta campanya?
Hem col·laborat amb l'Associació de Veïns de Torre Baró, mm-hmm, que és qui més, els integrants són gent del barri, mm-hmm, i que estan per la labor i que estan per totes, mm-hmm, pel barri.
Els hem escoltat, Berta, els hem escoltat fa un moment, hem pogut parlar també amb la presidenta del Associació de Veïns, que està molt agraïda de la tasca que heu fet, també t'ho vull dir.
Nosaltres estem molt contents també de poder comptar amb ells.
Molt bé, Berta. La campanya, tu, en tot cas, tu la portaves en aquest cas, i qui més ha col·laborat? Quins altres són els dos integrants d'aquesta iniciativa? Doncs...
Sí, jo sóc la Berta Bernal i ho hem fet la meva companya és la Nadia Fernández i el Javi Álvarez.
Que és el xicot, el company que viu a Torre Baró, que és afectat. Molt bé, doncs, Berta, moltíssimes gràcies, moltíssima sort. Vols dedicar-te a la publicitat, tu, o què?
Sí, en principi sí, però amb una publicitat que doni una mica la volta i que faci coses una mica més d'aquest estil, més socials i que arribi a la gent, realment.
Molt bé, sou estudiants tots tres de l'escola Brother Barcelona, oi?
Correcte.
Molt bé. Doncs, Berta, gràcies per estar aquest migdia a la cadena COPE Catalunya Andorra. Enhorabona per la iniciativa i, sobretot, que serveixi perquè el qui sigui el responsable aporti i doni llum a un dels barris importants de Barcelona com és Torre Baró. Gràcies, Berta. Bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs a les 3 i 5 arribarà Esports Cop, avui amb l'Albert Díaz. Bona tarda, Albert.
Què tal, Carlos? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Explica'ns que esteu preparant, pensant en el Barça i en l'Espanyol.
Sí, que és la portada d'avui, portada doble. D'una banda, la celebració, tercera celebració, guanya dijous, rua el divendres, ahir a casa, celebrant el títol de Lliga, el 28è, van rebre el títol els equips masculins i femenins del Barça, però hem de començar pensant en el futur. Quin Barça ens espera la temporada vinent? I l'Espanyol, en quin embolic s'ha ficat l'Espanyol, que jugarà davant la Unió Deportiva Les Palmes, el seu no sé, és a dir, seguir a primera la temporada vinent, dissabte, 6:45 de la tarda. Tot això i després més coses, més històries, fins que siguin les 4 en aquesta sintonia.
Molt bé, gràcies, no us perdeu Esportscope, avui amb l'Albert Díaz, que va en programa, Albert.
Gràcies, Carlos, que vagi molt bé.
I, evidentment, no deixeu la sintonia de COPE Catalunya i Andorra. D'aquí pocs segons, com sempre, arribarà Pilar García Muñiz, amb tot el seu equip, a seguir explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.